Bon dia, alcaldes de la Garrotxa proposen professionalitzar la caça per abatre la plaga de senglars que pateix el territori.
L'informatiu del migdia.
20 anys enrere es mataven 100 porcs, fa 10 anys enrere se'n mataven 400 i ara d'uns anys cap aquí doncs en matem 700, 800, 1.000 i ara aquest any en portem 900.
És el president de la Societat de Caçadors de Santa Pau, Daniel Terrades, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Cada cop hi ha menys caçadors i la falta de relleu generacional en aquest col·lectiu és cada cop més evident. Des de la seva banda, del Departament d'Acció Climàtica, consideren que encara no és el moment que els agents rurals facin funcions específiques de caçadors ni que organitzin batudes. La preocupació per al creixement de la població de senglars i d'espècies invasores és màxima. De seguida entrem al detall d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns, 13 de febrer del 2023, d'aquest dilluns, Dia Mundial de la Ràdio.
El dia en 4 minuts.
Santa Pau tindrà pisos de protecció oficial a la zona de les Buigues. L'Ajuntament vol desencallar el projecte després de la urbanització dels terrenys i els problemes amb la companyia elèctrica que han endarrerit l'obra durant uns mesos. L'alcalde de Santa Pau és Pep Companys.
L'Ajuntament disposarà tres parcel·les de 300 metres cadascuna, que l'intenció és treure-les a subhasta per recuperar part de la inversió que han realitzat en aquest carrer. Llavors hi ha una altra superfície important destinada a habitatge, protecció oficial i concertat, i sí que és veritat que hi ha alguna empresa que ha mostrat interès en poder adquirir aquests terrenys.
Deixar el cotxe a casa pels desplaçaments urbans, utilitzar més la bicicleta i canviar la consciència mediambiental de la ciutadania. Aquests són només algunes de les claus que dona el llibre titulat La mobilitat activa a la Garrotxa. Un dels coautors del llibre és Raül Valls.
Quan parlem de mobilitat activa parlem d'una mobilitat que no només sigui sostenible o ambientalment acceptable en termes d'emissions, en termes d'ocupació del sòl.
En pagesia, el conreu del fajol està en hores baixes. La climatologia i l'atenció que mereix fa que molts productors el deixin de produir. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Fira del Fajol a Batet, que enguany ha arribat a la seva 16a edició. Una de les organitzadores és la Carme Plana.
Bueno, aquest ho és, el que tenim aquí a la fira tot és d'aquí de la Garrotxa, és d'aquí de Batet, precisament, però esclar, n'hi ha poquet. Si nosaltres haguéssim d'anar a vendre a fora, doncs no cal ni pensar-s'ho ni replantejar-s'ho, perquè no, ui, som molt petits i no arribaríem enlloc.
En esports, el Club Patinatge Artístic Olot regna el campionat gironí. El Club Olotí ha aconseguit aquest diumenge 3 podis en un inici de temporada prometedor. El nou Vinguis amb Cuentos ha estat a un gran nivell i ha fregat el nou. L'entrenador del Club Patinatge Artístic Olot és Esther Fàbrega.
Per ser provincial crec que han estat a l'alçada 100%. És un ball que a més crec que s'ha de veure de relativament a prop, vosaltres esteu molt lluny, perquè hi ha molta expressió, hi ha molta actitud i llavors és un ball d'aquells que si ho vius de prop ho vius molt més intensament.
En futbol també bones notícies. La Unió Esportiva Olot recupera el pol 106 dies després. Els olotins van tornar a guanyar un partit assaltant el camp del líder, el València-Mestalla, per 1-2. Es van refer d'una mala primera meitat i van remuntar la segona amb gols de Manel Busquets i Eloi Amagat. El tècnic de la Unió Esportiva Olot és Albert Blázquez.
Hòstia, sí, pobres. És que... pobres ells i pobre jo també, que també pateixo molt. Però sí, inclús l'Arnau estava plorant i tot, de dir, tio, és que treballem molt, ho estem fent bé i no arriba el resultat, és una merda. Bueno, s'ha donat el camp del líder, no? Crec que és el millor equip de la categoria.
I el triplet de victòries esportives del cap de setmana el va completar l'hoquei Olot, guanyant per 6-2 el Lloret a la Josep Jou. Els olotins van superar amb claredat el conjunt de Lloret de Mar després de remuntar un 1-2 a l'inici de la segona part. Des del primer minut, el conjunt olotí va aportar el control del duel, tot i marxar al descans amb empat. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Una nit rodona, sobretot per l'afició. O sigui, increïble. Jo crec que avui és el dia que n'he vist més. I més gent al pavelló, més animats. Bueno, un espectacle.
I avui a la contraportada amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio parlarem del tema que la ONU ha escollit aquest any, que es diu Ràdio i Pau. I l'objectiu és reflexionar-hi per donar-li valor a la ràdio i entendre-la com a un mitjà de proximitat. El director de continguts de Corissa Garrotxa és Joel Tallant.
La informació de proximitat té l'obligació de ser especialment rigorosa, no? Perquè si jo parlo, per exemple, de tu o d'un teu familiar en un informatiu, quan tu i jo ens trobem pel carrer, jo he de tenir la tranquil·litat de poder-te mirar als ulls sabent que he fet bé la meva feina.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Obrim el foc, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional amb l'Aniel Puigvert. Funcionaris del Parlament han cobrat el sou brut d'un any com a premi de jubilació.
El diari Ara destapa un altre privilegi dels treballadors de la cambra que ha destinat 3,9 milions al pagament d'aquestes primes.
Els advocats de Laura Borràs aleguen indefensió.
Tot plegat pel suposat pacte entre la Fiscalia i les defenses dels altres dos acusats d'una rebaixa de pena a canvi d'inculpar Borràs.
Destapen un tercer policia nacional infiltrat en moviments socials ara a València.
Segons una investigació que publica La Directa, la gent va assumir un paper protagonista en diverses accions de protesta de moviments veïnals i antifeixistes.
A la pàgina internacional, 33.000 morts al terratrèmol a Síria i Turquia, on encara hi ha rescats miraculosos.
El govern turc fa les primeres detencions de constructors i promotors immobiliaris just quan hi ha hagut l'últim rescat després de més de 150 hores sota la runa.
I tercer objecte, volador no identificat, abatut en 3 dies als Estats Units.
Va ser entre dissabte i diumenge. El Canadà i els Estats Units van abatre dos objectes que se sumen a un tercer d'aquest divendres.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquesta setmana ens porta anticicló. Això vol dir que la bonança s'imposarà tot arreu amb temperatures fredes de nit, glaçades importants, gelades que arriben pràcticament a nivell de mar, 0, 2 sota 0 a prop de la costa i a l'interior entre 0 i 5 sota 0. Podem rebaixar, doncs, això, d'aquests 4 a 5 sota 0 a Olot mateix, a Vic i a Ripoll. Fins a 7-8 sota 0 a punts de la Cerdanya, Puigcerdà o també Sant Pau de Segúries, al Ripollès, una matinada freda, amb humitat. No descartem alguna boira, preferentment cap a les Gavarres, al Baix Empordà, el Gironès, la Selva. I per tant, tot ben emblanquinat. Amb aquesta humitat, la gelada sempre es veu més capa de gel. Després de dia, la temperatura es manté amb aquest sol que farà a tot arreu. I per tant tindrem màximes de 10 a 15 i puntualment 16 graus al litoral i prelitoral. Cap canvi de temps aquesta setmana, de moment, potser algun núvol baix a la costa, cada nit més humitat, més boira, i això almenys aguantaria fins dijous. Temperatures cada dia aniran pujant lentament, però les nits sempre seran fredes i amb glaçades a tot arreu.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 13 de febrer del 2023, dilluns especial amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio. Alcaldes de la Garrotxa proposen professionalitzar la caça per abatre la plaga de senglars que pateix el territori. Cada cop hi ha menys caçadors i la falta de relleu generacional en aquest col·lectiu és cada cop més evident. De la seva banda, des del Departament d'Acció Climàtica consideren que encara no és el moment que els agents rurals facin funcions específiques de caçadors ni que organitzin batudes. La preocupació pel creixement de la població de senglars i d'espècies invasores és màxima. Ens porta tots els detalls en Gerard Puigdemont.
La plaga de senglars arreu del territori és preocupant i, tot i que la Garrotxa no sigui dels indrets amb més incidència, les xifres parlen per si soles. Daniel Terrades és president de la Societat de Caçadors de Santa Pau.
20 anys enrere es mataven 100 porcs, fa 10 anys enrere se'n mataven 400 i ara d'uns anys cap aquí doncs en matem 700, 800, 1.000 i ara aquest any en portem 900.
Tota aquesta quantitat de porcs són els que es cacen a la zona del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, des de Mieres, Santa Pau, la Fageda i en alguns casos fins a Batet de la Serra i zones d'Olot. Segons aquest caçador garrotxí, a dos mesos perquè finalitzi la temporada, la situació en aquesta zona de la comarca està controlada, reduint a 2 senglars per hectàrea dels 12 que hi havia quan van començar el nou curs, el mes de setembre. La Societat de Caçadors de Santa Pau la conformen prop de 200 persones. Una de les problemàtiques, però, és el relleu generacional entre els caçadors. Per això, alguns ajuntaments ja demanen a les administracions superiors que professionalitzin la caça del senglar. Ho explica Enric Domènech, alcalde de Mieres.
Nosaltres agraïm molt aquesta tasca voluntària, però partim això, que és una tasca voluntària i altruista de la gent que ja té una altra feina i que, a més, ha de dedicar-se a caçar per controlar aquest fet. Què ens agradaria a nosaltres com a Ajuntament? Que hi hagués un cos d'agents rurals que fos capaç d'executar ells mateixos aquestes caçaries.
Des del Departament d'Acció Climàtica, però, tot i que no ho descarten, veuen molt llunyana aquesta possibilitat i que ara per ara els agents rurals s'han de dedicar a fer més funcions de seguretat en moments puntuals que batudes. Ho explica la directora territorial del Departament d'Acció Climàtica Girona, Elisabet Sánchez.
No, diguéssim que d'entrada no és un plantejament que tinguem. El plantejament que es fa des del departament és, d'entrada, els que coneixen el territori, els que saben... No? Com es mou el senglar en aquesta zona i els que, de fet, a dreta llei els hi pertoca, com a responsabilitat que tenen, gestionar el que és el control de la població del senglar, són els caçadors. Llavors, el que sempre s'ha treballat és en què entre diferents àrees de caça puguin donar aquesta resposta. Si no arribem a aquest punt, hem de tenir en compte que hi ha la federació, també. I arribat el cas en què res de tot això ens donés prou resposta, llavors sí que ens podem plantejar, tenir sobre la taula altres models que podrien passar, doncs, com tu dius, des de professionals, de gent que tingui certa professionalització, o llavors sí, també en casos determinats es pot fer servir, evidentment, el que és el cos dels agents rurals,
Actualment el departament està treballant amb unes trampes, les Peak Brick Trap, però també treballa des de diverses vessants, amb reunions periòdiques amb delegats de les societats de caça, ajudes per incentivar la captura del senglar o aprofitament de la proteïna d'aquests animals per la cadena alimentària, entre d'altres. També està plantejant la figura del caçador expert, una persona que no sigui un caçador voluntari, sinó que compti amb altres coneixements, tot i que no en donen més detalls. En l'àmbit comarcal, els caçadors reclamen des de fa més de 2 dècades un pla de camins que defineixi millor l'ús d'espais públics i privats per tal de poder fer millor les batudes. A les administracions superiors els demanen més pedagogia de la seva tasca entre la població.
L'important doncs, és el que deia, no? Que l'administració fes més pedagogia, que no tothom encarés la mainada de futbol, la tennis, doncs que també en un futur hi hagués algun caçador. Els nostres veïns de França fan una assignatura de caça, pesca i medi ambient i la mainada ja comencen a saber el que fa un pescador, el que fa un caçador, com està en l'estat dels boscos, i seria molt important que l'administració doncs, ho comencés a introduir a les escoles.
A nivell de poble entenem que no hi ha un debat sobre si caça sí, caça no, sinó que la majoria de gent del poble valora i aprecia el fet de que es caci, no tant pel fet de matar, sinó pel fet de defensar els propis cultius i els conreus que tenen els pagesos al municipi.
S'espera que aquest mes de febrer el Departament d'Acció Climàtica apliqui l'emergència cinegètica, tot i que no ha especificat encara amb què ni amb quins detalls.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més tema. Santa Pau tindrà pisos de protecció oficial a la zona de les Buigues. L'Ajuntament vol desencallar el projecte després de la urbanització dels terrenys i els problemes amb la companyia elèctrica que han endarrerit l'obra durant uns mesos. El consistori ja ha adquirit 3 parcel·les i confia que una empresa assumeixi la construcció d'uns pisos que han de servir per la gent del poble. Aniel Puigvert.
L'Ajuntament de Santa Pau vol evitar que els joves marxin del poble. Per aquest motiu està urbanitzant la zona de les Buigues per construir-hi diferents habitatges. És un projecte que l'equip de govern va impulsar mesos enrere, però que es va veure frenat per un problema de la companyia elèctrica degut a que s'ha de retirar una torre, un centre d'alta tensió i una línia de mitja.
Hem parlat amb la companyia elèctrica perquè una part dels treballs els realitzaran ells i una part els realitzarà l'Ajuntament per abaratir costos, i ara estem en la fase aquesta d'acabar de definir quin projecte, qui assumeix qui, quin import assumeix cadascú, i esperem poder doncs reprendre les obres en breu. Hem estat parlant amb l'empresa constructora, li hem explicat el cas i hem cregut més oportú esperar aclarir del tot el tema del subministrament elèctric per poder reprendre les obres.
L'Ajuntament de Santa Pau ha escollit la zona de les Boigues per urbanitzar-la. S'ha quedat tres parcel·les de 300 metres quadrats i una zona més per construir-hi pisos de protecció oficial.
L'Ajuntament disposarà de tres parcel·les de 300 metres cadascuna, que l'intenció és treure-les a subhasta per recuperar part de la inversió que han realitzat en aquest carrer. Llavors hi ha una altra superfície important destinada a habitatge, protecció oficial i concertat, i sí que és veritat que hi ha alguna empresa que ha mostrat interès en poder adquirir aquests terrenys per construir habitatge. Ara d'aquí els propers dies tenim reunió amb una empresa, amb una fundació que es dedica a fer habitatge social. Vindran aquí perquè hem de continuar parlant i avançant a veure quines possibilitats reals hi ha per treure concurs a aquest espai.
Pep Companys creu que Santa Pau té capacitat per créixer, tot i tenir condicionants com la falta d'habitatge que poden tirar enrere els interessats. Els preus del lloguer tampoc hi ajuden, però aquí l'Ajuntament no pot fer-hi res. Companys insta la Generalitat a fer un esforç per evitar que les poblacions dels pobles s'envelleixin i els joves hagin de marxar.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Deixar el cotxe a casa pels desplaçaments urbans, utilitzar més la bicicleta i canviar la consciència mediambiental de la ciutadania. Aquests són només algunes de les claus que dona el llibre titulat La mobilitat activa a la Garrotxa. Quatre autors d'àmbits diferents reflexionen amb exemples pràctics sobre com es podria millorar el trànsit rodat a la comarca, que en el cas d'Olot és especialment preocupant.
Raül Valls és un dels autors del llibre Mobilitat activa a la Garrotxa, un treball que es basa en estudis de la Universitat Politècnica de Catalunya i que pretén posar el focus en el concepte mobilitat activa, que fa un pas més al concepte de sostenibilitat. Ho explica ell mateix.
Quan parlem de mobilitat activa, parlem d'una mobilitat que no només sigui sostenible o ambientalment acceptable, en termes d'emissions, en termes d'ocupació del sol, sinó que també ho sigui per la salut de les persones. I en aquest cas, quan parlem de caminar i la possibilitat de no haver de agafar el cotxe, quan parlem de la bicicleta, quan parlem del transport públic, parlem de possibilitats de que les persones millorin els seus estàndards de salut, no?
El llibre es centra en el cas concret de la Garrotxa i en la mobilitat que hi ha en el dia a dia, de les problemàtiques que es viuen i possibilitats de millora en alguns punts.
Hi ha propostes concretes, on podrà veure, fins i tot podrà trobar, en alguns casos, no tots, el seu carrer, amb propostes, diguérem, alternatives en les seccions, amb la vorera, amb el carril bici, amb la secció per on van els cotxes, amb carreteres, diguérem, on es fan propostes també de pacificar el trànsit i de donar prioritat a la bicicleta, no? Algunes concretes, no totes, evidentment. Per tant, serveix per un ciutadà que vulgui, estigui preocupat per aquestes qüestions, també, evidentment, per responsables municipals que vulguin donar-li una volta i vulguin plantejar-se alternatives, no?
Segons Raül Valls, algunes de les possibles solucions podrien passar per provocar el canvi i fer passes endavant en qüestions com, per exemple, millorar l'oferta de transport públic que hi ha actualment, la construcció de carrils bici o, fins i tot, el projecte del tren tram Olot-Girona. I vist des del punt de vista turístic, busos llançadora en segons quins punts de la comarca.
No deixem de banda els temes de territori, en aquest cas parlem de la pagesia, perquè el conreu del fajol està en hores baixes. La climatologia i l'atenció que mereix fa que molts productors el deixin de produir. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la Fira del Fajol a Batet de la Serra, que enguany ha arribat a la seva 16a edició. Ha servit per demostrar una vegada més els avantatges d'aquest producte i per salvaguardar-lo. Guillem Guardiola.
El fajol és un producte molt especial que necessita unes condicions molt concretes per cultivar-se i, a més, no porta gluten. La fira en homenatge a aquest cereal tan apreciat arreu del territori va tornar aquest diumenge a la seva màxima esplendor 2 anys després per culpa de la pandèmia. De fet, allà on es va poder veure més aglomeració d'assistents va ser la demostració de batre, ventar i moldre el fajol, que continua constituint la principal essència de la fira. Tavi Algaró és l'alcalde pedani de Batet de la Serra.
És el que dona espectacle i a la vegada intentem que sigui pedagògic perquè donem a conèixer el fajol, el fem més proper i que d'alguna manera la gent també se'l senti seu perquè és un patrimoni del territori, és important per nosaltres. Notem i sabem que és ben rebuda, la gent li agrada venir, el paisatge és espectacular amb el Pirineu nevat mentre vas pujant i bueno, és que no fa ni mica d'aire si està perfecte. És un espai molt gran. Es veu molta gent, vol dir que n'hi ha molta, perquè un espai així que es vegi molta gent, vol dir que n'hi ha molta.
L'Associació d'Amics del Fajol estava satisfeta del retorn d'una fira que no va arribar per poc a la quarantena de parades. La Carme Plana, la principal organitzadora, va assegurar que es continua cultivant per conservar la fira i mantenir la tradició a Batet de la Serra. De fet, va ser el seu pare qui fa anys va recuperar aquest cultiu tradicional de la comarca que des dels anys 60 s'havia deixat de conrear. Ara, però, uns anys després, la producció està en hores baixes i no gaudeix de gaire bona salut.
Bueno, aquest ho és, el que tenim aquí a la fira tot és d'aquí de la Garrotxa, és d'aquí de Batet, precisament, però esclar, n'hi ha poquet. Si nosaltres haguéssim d'anar a vendre a fora, doncs no cal ni pensar-s'ho ni replantejar-s'ho, perquè no, ui, som molt petits i no arribaríem enlloc.
La fira arribava enguany a la seva 16a edició, que ja ha tornat a agafar l'embranzida que necessitava per tirar endavant.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Cap de setmana rodó, esportivament parlant. El Club Patinatge Artístic Olot regna amb el Campionat Gironí.
L'esport a Radiolot.
El Club Olotí ha aconseguit aquest diumenge 3 podis en un inici de temporada prometedor. El no em vinguis amb cuentos ha estat a un gran nivell i ha fregat el nou. Les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega s'han penjat la medalla d'or per davant el Girona i el Massanet. El grup júnior també s'ha emportat el títol i el grup petit ha quedat segon.
Començar de la millor manera. Això és el que ha fet el CP Olot aquest diumenge a Fontejau. El club ha aconseguit 3 podis que li permeten iniciar la temporada 2023 amb molta força. Com sempre, el pavelló gironí ha estat un escenari especial i únic per començar amb bon peu. La màgia de Fontejau s'ha traduït en l'èxit del Club Olotí, que ha vist com el primer equip i el grup júnior guanyaven els seus campionats i el grup petit pujava al segon esglaó del podi. El no minguis amb quantos ha brillat el parquet de Fontejau amb un públic que ha connectat amb el ball, obtenint una nota final de 41,58, equivalent a gairebé un 9. Per darrere s'hi ha situat el Girona, amb el ball Deixa'm Viure, i una nota de 39,78, gairebé 2 punts per sota de les olotines. El tercer lloc del podi l'ha ocupat el Massanet, que aquest diumenge debutava com a nou equip de grups grans. Tant Ricard Planiol com Esther Fàbrega han coincidit en el fet que l'actuació d'aquest diumenge ha estat a un gran nivell.
Per ser provincial crec que han estat a l'alçada 100%. És un ball que, a més, crec que s'ha de veure de relativament a prop, vosaltres esteu molt lluny, perquè hi ha molta expressió, hi ha molta actitud i llavors és un ball d'aquells que, si ho vius de prop, ho vius molt més intensament. I jo, que estava a primera fila, he gaudit tant. Els veia tan segurs, disfrutant-ho tant, que sabia que aniria bé.
Ha fet un tomb tot plegat. Tot plegat ha arribat a un momentet on elles s'han realment empoderat, que és aquest empoderament, va bé, s'han empoderat realment i han tirat la batuta cap endavant. Aleshores, les veus, jo diria una mica reinones en aquí. Elles se senten molt en aquest paper i realment els hi estan cantant. Suposo que això també ajuda molt al fet d'estar disfrutant realment una coreografia a que tu acabis transmetent aquest... Tot i que a vegades les temàtiques no puguin ajudar, en aquest cas els està ajudant molt.
El títol aconseguit pel grup gran no ha estat l'únic que s'ha emportat aquest diumenge al CP Olot. El grup júnior també ha marxat de Fontejau amb el títol sota el braç. Les patinadores d'Olga Costa han assolit 23,38 punts amb Soc Jo per davant del Figueres i el Girona. I el hat-trick de podis del Club Olotí ha arribat amb el grup petit, que s'ha penjat la medalla de plata amb Aixeca't per darrere el Figueres i davant del GEC. Així valorava el títol l'entrenadora de l'equip júnior, Olga Costa.
D'actitud, són un grup que, bueno, ens ha encantat, com estic dient, perquè tenen una mitjana d'edat que estan entre 12, 13 i 14 anys, el volum de la mitjana del disc són aquestes edats. Llavors és un grup novell, perquè acaben totes d'entrar dintre del grup júnior, la gran part. Sí, fa dues setmanes una ens va caure i vam, bueno, i no ha pogut patinar i vam tindre que dir, bueno, pues arreglem el disc, col·loquem-lo bé, i hem estat aquestes dues últimes setmanes col·locant-lo per 15, quan era un grup de un disc de 16.
Més enllà del CP Olot, qui també s'ha estrenat aquesta temporada és el nou sistema de puntuació. A partir d'ara, els equips poden aconseguir un màxim de 47 punts i es valoren 4 aspectes diferents dels balls. El nou sistema s'ha mostrat més fred pel que fa al públic respecte al que hi havia la temporada passada. Planiol creu que el nou sistema permetrà conèixer-se millor i, tot i que no es veuran tants deus, per ell la connexió d'aquest diumenge amb el públic ja és de 10.
El 10 en tot no hi serà, ja us ho dic jo. Oblidem-se'n, però acostar-s'hi és magnífic, acostar-s'hi. Ja només veure que arribi a emocionar a qualsevol persona que no hi tingui res a veure, ja sigui a favor o en contra nostra, i que senzillament li hagi encantat i tingui ganes de tornar a venir a veure-ho, això serà suficient. Això serà un 10 per nosaltres. Les puntuacions ens ajudaran a créixer. Ens han d'ajudar a veure amb què fallem, amb què podem millorar, i aquesta ha de ser la lectura que realment hem de fer. I el 10 ja no ha de ser el que hem de celebrar realment el que es patina.
El CP Olot ha començat a escriure aquest diumenge un conte que, de moment, il·lusiona, però que està lluny de saber si tindrà un final feliç. La temporada ha arrencat amb bon gust de boca i amb la mirada ja posada al Campionat Català de Granollers el 4 de març. El nivell del ball, no em vinguis amb quantos, fa preveure un curs intens i prometedor per al club olotí, que podria acabar a Colòmbia, on es preveu celebrar el Mundial. De moment, les patinadores de Ricard Planiol i Esther Fàbrega han escrit un primer capítol, que significa el 21è títol gironí per al club en 23 participacions en el campionat territorial.
Doncs el primer plat del menú esportiu del cap de setmana va acabar amb aquest territorial del Club Patinatge Artístic Olot, i el segon tampoc ho va fer del tot gens malament, perquè la Unió Esportiva Olot va recuperar el pol 106 dies després. Els olotins van tornar a guanyar un partit assaltant el camp del líder, el València Mestalla, per 1-2. Es van refer d'una mala primera meitat i van remuntar a la segona amb gols de Manel Busquets i Eloi Magat. Ara són a 6 punts del play-out i de la permanència directa. David Planella.
11 jornades i 106 dies després, la Unió Esportiva Olot va tornar a guanyar. Ho va fer on semblava més difícil, al camp de l'actual líder, el València Mestalla, i es va treure un pes de sobre, tal com reconeix el tècnic Albert Blázquez.
Hòstia, sí, pobres, és que... Pobres ells i pobre jo, també, que també pateixo molt. Però sí, inclús l'Arnau estava plorant i tot. Tio, és que treballem molt, ho estem fent bé i no arriba el resultat, és una merda. Bueno, s'ha donat el camp del líder, no? Crec que és el millor equip de la categoria, o dels millors, seguríssim, i ja està, i a disfrutar-ho, i ja avui encara no, avui disfrutem-ho, la gent molt contenta, i a partir de demà pensar en el següent.
I és que, per molt difícil que sigui, l'Olot no rendirà. Aquest és el missatge que va transmetre l'equip després de remuntar un partit molt complicat a l'estadi Antonio Puchades, on va haver d'aixecar un 1-0 en contra del descans.
Ho hem parlat abans d'entrar al camp, que la gent ja ens deu donar per mig morts, que la gent no compta amb nosaltres, que la gent potser relaxa una miqueta contra nosaltres. Doncs això és per enviar un missatge, no? Que no estem morts, que estem molt vius, que l'equip pot guanyar qualsevol camp, avui s'ha demostrat.
A la primera meitat, els olotins es van veure superats per un gran València Mestalla. El filial valencianista jugava a una altra velocitat i aprofitava qualsevol error visitant per crear perill. De fet, en només mitja hora va tenir una ocasió a boca de canó, que va treure el porter Arnau, i va enviar fins a 3 pilotes al pal. A la tercera, el refús va caure als peus de Vicente Esquerdo, que sol a l'àrea petita només va haver d'empènyer la pilota per marcar l'1-0. El domini local era total i semblava que després del primer arribaria el segon, però l'Olot va aguantar com va poder i ho va evitar. Per Blázquez, arribar al descans amb aquest marcador curt va ser clau per poder remuntar a la segona meitat.
També al final els filials tenen això, no? Que tenen molta energia, que volen anar pel partit ràpid, que t'exigeixen molt. Si es fiquen 2-0 pràcticament estàs mort. S'ha aguantat bé l'1-0. També és veritat que crec que no ens piten un penal, que no és excusa, eh? Després en Pep també falla una jugada clara de gol que també et pot canviar el partit, no? Però sí que és veritat que ells ens han marcat i a partir del gol doncs, hem sabut aguantar l'1-0, era important que no ens fessin el segon.
Al descans, l'Olot va fer entrar Eloi Amagat i tot va canviar. Ben aviat, al minut 9, va arribar l'empat gràcies a una passada en profunditat de Marc Castells que va habilitar Manel Busquets. El davanter es va quedar sol davant de Bernat, va retallar el porter i gairebé sense angle va marcar l'1-1. El gol va deixar molt tocat el València Mestalla i va donar ales a un Olot que es va defensar sense problemes i que va aprofitar un altre contraatac per marcar el gol de la victòria. Xumetra, al minut 33, va veure l'arribada d'Eloi i el capità va clavar la pilota al fons de la xarxa després d'inventar-se un gran retall a dins l'àrea.
S'ha fet una segona part boníssima, i tant en pilota com sense, perquè defensant també m'està molt bé, hem defensat lluny de l'àrea, que amb aquests equips és lo complicat i lo perillós, amb la qualitat que tenen, i hòstia, molt bé, molt bé.
L'Olot va haver de patir en els últims minuts, però es va sortir amb la seva i va lligar una victòria que feia 3 mesos i mig que no aconseguia. Un cop sobre la taula que li permet retallar un parell de punts amb la permanència directa, ara és a 6 punts, igual que el play-out, i sobretot guanyar molta confiança en la cursa cap a la salvació. El proper obstacle serà diumenge a les 12 del migdia a casa contra la Penya Deportiva, un altre dels galls de la categoria.
I les postres del menú esportiu van ser una dolça i vibrant victòria de l'hoquei Olot per 6-2. Els olotins van superar amb claredat el Lloret després de remuntar un 1-2 a l'inici de la segona meitat. Des del primer minut, el conjunt olotí va portar el control del duel, tot i marxar al descans amb empat. A la represa, gols i ambient de luxe a la grada que va empènyer l'equip de García i Piera a la tercera victòria consecutiva i al quart partit sense perdre. El coixí respecte al descens ja és d'11 punts. És difícil trobar les paraules per definir amb exactitud i l'estat de forma de l'hoquei Olot. Els dolços eren els protagonistes de la prèvia del partit i a la pista es va arrodonir. L'hoquei Olot començava el partit mostrant les cartes al Lloret, rival de la part alta del grup nord de l'hoquei Lliga Plata, que es va veure superat pels olotins des del primer minut. Els de García i Piera van crear perill a la porteria de Jordi Pinsac, que va respondre amb bones aturades. Fins al minut 13, que va aparèixer la màgia de Neil Mangas per assistir a Adam Gossinyer, que anotava l'1-0. Connexió brillant, que posava un avantatge que el Lloret igualava amb l'empat de Laguna. Un gol molt protestat pels olotins, que van reclamar que el jugador del Lloret havia marcat amb el patí. Al descans, 1-1 i amb tot per decidir. L'entrenador de l'hoquei Olot és Jordi García.
L'any passat potser això se'ns podia escapar a algun punt o se'ns podien posar 1-3 pels nervis, el que sigui, i haver de remuntar al final del partit o així, però ho hem sabut jugar molt bé i realment molt content perquè anem evolucionant, evolucionem. Tenim tot l'equip a tope, tenim tot l'equip enxufat, tenim tot l'equip motivat, roden tots. Molt content perquè estem fent un molt bon hoquei.
A la segona meitat les coses no començaven gens bé, però amb una directa en contra que Laguna no podia notar, però que era un símptoma del que arribaria al minut 6 amb el gol de Sergi Rojo. De nou, el contraatac. L'hoquei Olot s'havia de refer com més aviat millor i va generar el clima de les remuntades èpiques. L'encarregat de girar la truita en 2 minuts va ser Tomàs Mercè, amb un doblet. Quedaven més de 15 minuts i els olotins ja havien fet el més difícil, posant el 3-2. La Josep Jou vivia una nit màgica amb 900 espectadors a la grada vibrant amb el seu equip i gaudint amb el 4-2 a la contra Daniel Mangas a 5 minuts pel final. El camí de la victòria feia més baixada, però faltava la cirereta del pastís que va portar el nom de David Carles. El 22 olotí va anotar el 5è amb una jugada individual espectacular i el 6è des del punt de penal. Una golejada per tancar un partit excel·lent d'un hoquei Olot llançat en les darreres setmanes.
Una nit rodona, sobretot per l'afició. O sigui, increïble. Jo crec que avui és el dia que n'he vist més. I més gent al pavelló, més animats, bueno, un espectacle. O sigui, a part d'això, fem un grandíssim partit, crec que hem estat superiors d'inici a final del partit a Malloret, crec que hem sabut fer una cosa que era complicada, que quan ens fan l'1-2, tot i estan jugant molt bé, amb res, acabem fent, tornem a fer el 2-2 a l'empat, i a més seguim i podem treure el 3-2 i...
L'hoquei Olot tanca la 14a jornada del grup nord de l'hoquei Lliga Plata a la 6a posició amb 20 punts, amb 11 de marge respecte al descens i encadenant un mes sense perdre, amb 3 victòries i un empat. La pista Josep Jou va registrar la millor entrada de la temporada, creant un ambient vibrant i únic dels pavellons hoquei patins d'arreu del territori.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits.
Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radiolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Lot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Lot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada tanquem l'informatiu migdia de la millor manera, celebrant el Dia Mundial de la Ràdio. A ritme de Queen, el tema que l'UNESCO ha escollit aquest any és Ràdio i Pau, i l'objectiu és reflexionar-hi per donar-li valor a la ràdio i entendre-la com un mitjà de proximitat.
El 13 de febrer se celebra el Dia Mundial de la Ràdio, una efemèride proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides l'any 2012. Cada any s'escull un tema central per celebrar aquesta jornada. El tema seleccionat per aquest any és Ràdio i Pau. L'objectiu d'aquest dia és fer de la ràdio un mitjà interactiu, on predomini el debat. Tot això només és possible mitjançant un ús responsable del contingut editorial i una programació equilibrada.
La informació de proximitat té l'obligació de ser especialment rigorosa, no? Perquè si jo parlo, per exemple, de tu o d'un teu familiar en un informatiu, quan tu i jo ens trobem pel carrer, jo he de tenir la tranquil·litat de poder-te mirar als ulls sabent que he fet bé la meva feina i que tu també sàpigues i entenguis que és la meva feina i que, per tant, jo l'he fet en aquest cas tan bé com he pogut, no?
Un dels molts serveis que ofereix la ràdio és fixar l'agenda informativa i tractar els temes d'interès. En l'era digital, la ràdio continua sent un dels mitjans de comunicació dels que més es confia i s'utilitza en el món. Connecta a les persones i als indrets més allunyats i arriba on la televisió i el telèfon no poden. El futur d'aquest mitjà va acompanyat d'internet, però en Pere Farges, locutor emblemàtic de Ràdio Olot, on fa 41 anys que hi treballa, a vegades mira el passat amb nostàlgia.
Fer ràdio avui en dia és molt més fàcil que no abans, en aquella època. És que en aquella època hi havia d'haver una persona a les 24 hores del dia allà. Si és que no connectaves amb una altra emissora més important que et donessin doncs, la programació bona i feta, per dir-ho així. Clar, era una manera de fer molt manual tot.
Era un continu, però.
Sí, era un continu, era un continu. Però hi havia aquesta màgia, vull dir, jo per mi que era encara més autèntica la ràdio.
El Dia Mundial de la Ràdio es commemora des de fa 12 anys i ha servit per agermanar el sector i dur a terme experiències que han demostrat el seu potencial com a gran mitjà de comunicació de massa.
Doncs tant de bo la màgia de la ràdio sigui eterna. Com sempre, contents de celebrar un any més el Dia Mundial de la Ràdio aquest dilluns 13 de febrer del 2023. I gràcies en part a vosaltres, la gent que esteu a l'altra banda de la sintonia del 98.1 FM i de radiolot.cat. Avui, més que mai, gràcies, gràcies i gràcies per la seva confiança. I visca la ràdio. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.